l'informatiu del migdia.
El cos de la policia local de Castellà fa 50 anys. Avui és dijous 21 de novembre. Amb motiu de l'efemèride s'atorgaran distincions a professionals i associacions castellarenques que han col·laborat amb la policia local en el benestar del municipi. De seguida us ampliem aquesta informació abans altres titulars. El col·lectiu Espase ha preparat per aquest divendres una jornada reivindicativa amb motiu del 25N que tindrà lloc a partir de 6:15 a la sala Lluís Vallsarell. I aquest dissabte el teatre torna a l'Auditori Municipal de Castellà amb l'obra Buo. La previsió del temps, cel poc o mig ennuvolat per núvols alts i mitjans. La temperatura màxima serà lleugerament més alta. Aquestes i altres notícies ampliades ara mateix a l'informatiu. Benvingudes, benvinguts, comencem. L'any 1974, els agents Juan Gómez, José Martínez i Joan Clapés es convertien en policies locals. És a partir d'aquí que comença la història d'aquest cos de seguretat municipal que enguany commemora el seu 50è aniversari. Abans de la creació de la policia local de Castellà del Vallès, la Guàrdia Civil va ser el cos de referència durant moltes dècades fins l'any 2006, que va tenir lloc el desplegament dels Mossos d'Esquadra. L'evolució del cos és paral·lela a la del municipi, afirma el cap de la policia local de Castellà, Armand Martínez.
Realment, a l'inici nosaltres fèiem tasques de mediació, de regulació del trànsit, resolució de petits conflictes en col·laboració amb la Guàrdia Civil. A dia d'avui hem evolucionat d'una manera, jo crec, impressionant, fins al punt que realitzem tasques colze a colze de seguretat ciutadana als Mossos d'Esquadra. De fet, no crec que es pogués mantenir realment la seguretat ciutadana com l'entenem sense la presència del nostre cos.
Les dades corroboren aquesta bona salut en seguretat ciutadana. Castellà és el municipi de més de 20.000 habitants a Catalunya amb l'índex més baix de delictes. L'any 2023 es va registrar a Castellà 37 delictes per cada 1.000 habitants, mentre que la mitjana dels municipis de proporcions similars és de 52 delictes per cada 1.000 habitants. Ho assegura Pepe Leiva, regidor de Seguretat Ciutadana.
Un dels reptes més importants que tenim és mantenir els indicadors a nivell delinqüencial que tenim, la dada delinqüencial que tenim a nivell de la província de Barcelona en municipis de la nostra mateixa magnitud, al voltant entre 20 i 50.000 habitants, són el municipi que està amb la millor dada delinqüencial, i un dels reptes més importants és mantenir-ho això, tot i el creixement que podem tenir a nivell comercial com a nivell d'habitants, no?, de ciutadans.
Els desafiaments també s'han anat modulant, de la drogadicció de la dècada dels 80 a les ocupacions o les plantacions de marihuana. Leiva reconeix que la tipologia de delictes ha canviat molt.
Avui tenim un perfil de delictes completament diferent. Estem en un moment en el qual el perfil, diguem-ne que el delicte estrella és l'estafa, sobretot a nivell online, i estem en un moment on segurament la policia s'ha d'especialitzar molt més en algun tipus de delictes que ja no és el que era abans, el furt o el robatori amb força, que era el més habitual.
Un altre repte de futur de la policia local és trobar unes instal·lacions més idònies per a les dependències policials.
Segurament, i diré una cosa que encara no la tenim definida, segurament és buscar unes instal·lacions més idònies actualment a la policia que no les que tenim actualment, que sí que són ara mateix unes dependències que estan bé, però segurament no són les que necessitem, i a futur hem de pensar, sobretot pel tema ubicació, tenir unes dependències que estiguin millor ubicades que les que actualment tenim. Però això és un tema no d'un futur immediat, sinó d'una oportunitat que pugui sorgir ara a futur.
Armand Martínez fa 35 anys que treballa en el cos policial. Pepe Leiva és regidor de Seguretat Ciutadana des de l'any 2011 i cadascun d'ells recorden com a més complicats moments diferents. El cap de la policia local assegura que el més complicat, segons el seu parer, és la resolució dels temes de convivència.
Però realment des de la vessant policial de la policia local, el més complicat és la resolució dels temes de convivència. Això és el que provoca realment el benestar dels nostres ciutadans. Encara que sembli temes de sorolls, temes de baralles entre veïns, temes de queixes de gossos, això és el que realment dona un benestar als nostres ciutadans i que són les tasques més complexes i complicades, perquè sovint actues amb la premissa del benestar o l'interès general, i perjudiques a nivell individual, i això la gent no ho comprèn.
Lei va recordar la pandèmia com el moment més exigent per a ell.
Viure una pandèmia d'aquí, des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, la pandèmia va marcar molt, perquè al final la policia tenia que fer moltíssima tasca, tenia que mantenir ja no només cert ordre al carrer, sinó fer compliment d'un moment que la gent no podia sortir al carrer. El tema del confinament, la policia va passar malament amb l'aplicació de la norma aquella que hi havia, de l'estat d'alarma. Va ser un moment doncs, complicat, i viure d'aquí dintre va ser una cosa que va impactar molt.
Per commemorar aquests 50 anys es farà un acte de reconeixement a la trajectòria i dedicació de servei a la nostra vila de la policia local. S'aprofitarà la trobada per atorgar algunes distincions tant a la plantilla com a professionals d'altres cossos de seguretat i entitats i associacions castellarenques que han col·laborat amb la policia en el benestar del municipi. També es faran algunes amb caràcter pòstum, entre altres la d'atorgar a Joan Alonso la distinció honorífica de la policia local. Escoltem Martínez.
Dintre dels actes del 50è aniversari, per primera vegada, farem un atorgament d'honors i distincions a la nostra plantilla. Jo crec que és de justícia. Hi ha gent que s'ha jubilat ja fins i tot amb 35 anys de servei i crec que no ha tingut el merescut reconeixement que els hi pertoca. A més, otorgarem distincions també a altres professionals d'altres cossos de seguretat, entitats i associacions castellarenques doncs, que s'han distingit durant tots aquests anys amb la col·laboració a la policia local en el benestar del nostre municipi.
L'any 1974, Castellà comptava amb 3 agents i ara en té 38, tot i que 6 estan en formació i no s'incorporaran fins al juny. En aquests 50 anys, el cos de la policia local ha viscut un procés d'evolució, de creixement, de rejoveniment i de feminització de la plantilla.
L'informatiu del migdia.
Més qüestions. El col·lectiu Espaci, el nou espai de debat cultural feminista i LGTBIQ+, de Castellà, ha preparat per aquest divendres una jornada reivindicativa amb motiu del 25è, el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Es tracta de la proposta Caceres d'ahir, violència d'avui, que tindrà lloc a partir de 6:15 a la sala Lluís Bellsareny del Mirador. L'eix vertebrador de la trobada serà la figura de Violant Carnera, castellarenca, que va ser acusada, condemnada i executada pel crim de bruixeria. En parla Mireia Menchen, una de les impulsores de l'entitat.
Aquest any fa 600 anys que es va crear les ordinacions i costums de la Vall d'Àneu, que és el text més antic d'Europa on ens condemna el crim de la bruixeria. El més antic d'Europa estem dient que són els Pirineus, és a Catalunya el text més antic que condemna la bruixeria i el tipifica com a un crim. I fa 600 anys aquest any, i quan estàvem plantejant cap a on enfocar el nostre primer acte del 25è, que per nosaltres era important, doncs vam dir doncs, cap a les bruixes, i amb aquest, sobretot aquest paral·lelisme i aquest vincle de l'arrel del patriarcat de les bruixes amb la violència estructural que encara patim les dones.
I encara una altra efemèride més. Violant Carnera va ser detinguda el 25 de novembre de 1619. Es té constància que dues castellarenques més van ser jutjades per bruixeria, Jerònima Muntada i Eulàlia Oliveres. De fet, la rotonda d'entrada a Castellà està dedicada a la Violant, la Jerònima i l'Eulàlia. Quant a la proposta d'Espàcia, començarà amb l'activitat multidisciplinar, la repressió a través de l'art, les dades i la història. Escoltem Mireia Menchen i Gina Rocher, dues de les fundadores del col·lectiu.
He preparat una infografia comparant una mica les dades de la cacera de bruixes amb la violència actual. Tant per la banda del que eren les actuacions judicials i la banda de les execucions, fent la similitud amb els feminicidis i les denúncies que hi ha actual contra la violència masclista, com per la banda de l'estereotip de la bruixa amb la pressió estètica actual. I llavors ella farà una representació de la bruixa a través de la història, de les bruixes a través de l'art.
Bueno, jo sóc il·lustradora i dissenyadora gràfica i llavors he preparat una il·lustració. Es veuen representades 3 tipus de dones, també fent com petites referències a les 3 bruixes aquestes que hem mencionat ara de Castellà, i també sobretot fent referència a les 3 germanes Mirabal, que van ser assassinades un 25 de novembre, i és el motiu pel qual el 25 de novembre és el dia per erradicar la violència envers a les dones.
Tot seguit es farà una projecció i un debat posterior del minidocumental No eren bruixes, del Centre d'Estudis de Castellà, Arxiu d'Història.
L'informatiu del migdia.
En Pàgina Cultural avui us expliquem que aquest dissabte 23 de novembre el teatre torna a l'Auditori Municipal de Castellà amb Buho, una proposta de la companyia Tizina Teatre que s'ha programat a les 8 del vespre. Es tracta d'una proposta per a reflexionar sobre com ens afecten els records i com la memòria és el que ens dona la nostra identitat. Ens amplia la informació la nostra companya Marina Antúnez.
Doncs sí, Cristina, a l'argument de Buho, un antropòleg protagonista, el Pablo, pateix un ictus amb una amnèsia severa com a conseqüència. S'haurà d'enfrontar a ell mateix i a la resta del món. Tizina proposa un viatge a l'interior. Aquesta obra està escrita per Diego Lorca i també interpretada per ell mateix juntament amb Paco Merino. El públic viurà un viatge fascinant per la ment d'una persona. Així en parla Lorca.
Proposem un viatge a l'interior, proposem la vida d'un protagonista que es diu Pablo, que perd la memòria per una incògnita que el públic descobrirà quan vingui a veure l'obra, i és una gran excusa per això, adentrar-se i trobar els seus records, el seu passat, i com et deia, és un viatge fascinant per la ment d'una persona que intenta retrobar, posar ordre en el seu cap després de perdre la memòria.
Escènicament, l'obra també és espectacular perquè juguen amb diversos llenguatges. Escoltem-ne el Diego.
Escènicament també és un treball que amb diferents llenguatges, més enllà de la història concreta, l'argument que t'explicava ara, també gran part de l'èxit, com sempre que tenim, de Tizina, és que a l'escenari es conjuguen llenguatges visuals, hi ha vídeo, hi ha una música composada expressament per l'obra, i és molt dinàmic, moments més de riure, moments més emocionals. Bueno, això, 1:30, més o menys, d'entreteniment, però amb una idea de transcendir a les vides del públic, no?
Tizina Teatre és una companyia de llarga trajectòria, amb gairebé 25 anys de recorregut, amb seu a Cerdanyola. Ha fet gira per tot Espanya i també a nivell internacional. Tenen una forma de crear amb un estil molt propi i sempre es documenten molt.
Són 2 anys de recerca. El Paco, l'altre creador, jo, Paco Merino, ens interessava molt el tema de la memòria. Llavors, nosaltres sempre fem processos llargs en els quals convivim en llocs on pensem que es desenvoluparà una observació per nosaltres. Vam tenir la sort d'entrar en contacte amb la gent de l'Institut Gutmann de Barcelona, més conegut pel tema de rehabilitació medular, no? Però també tenen un departament molt important, tant a la seu de Barcelona com a Badalona, de recuperació de memòria. Llavors, vam estar mesos amb ells, amb els especialistes, neuropsicòlegs, pacients, convisquent amb aquesta lluita diària per composar aquest calidoscopi.
També van conviure amb els Mossos d'Esquadra, en aquest sentit, van transitar pel subsol de Barcelona i també de Madrid, i van tenir també la necessitat d'endinsar-se dins de les coves. Van estar a Cantàbria, amb els conservadors de les coves del Castillo, amb més d'un any d'entrevistes fent residència amb ells. Buho presenta davant del públic el tema de la memòria i parla sobre com els records ens afecten en el moment real. De moment, el públic de totes les edats que ha pogut veure el muntatge ha gaudit molt d'aquesta aproximació al funcionament d'una ment, també perquè plàsticament es desenvolupa en un entorn oníric amb un viatge de bellesa exquisida i amb gran estil de llenguatge. Es tracta, doncs, d'una història quotidiana colpidora i que ha estat difícil de produir per Tizina, que sempre té com a premissa continuar amb aquesta exigència de proposta d'història que sigui capaç de transformar el nostre interior. Recordem que Buho es podrà veure aquest dissabte a les 8 a l'Auditori Municipal.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
Castellà es tenyirà dilluns de color lila, el color que reivindica la igualtat entre homes i dones i la bandera de la jornada del 25N, el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència vers les Dones. Enguany s'han programat 12 de propostes de manera coordinada amb la Regidoria de Feminismes i LGTBIQ+, i diverses entitats culturals i de la comunitat educativa de la vila. La programació, que ha començat amb les primeres activitats aquesta setmana, s'estendrà fins al 4 de desembre. Yeah. Ja s'han iniciat les obres de construcció previstes a la deixalleria d'Arc Castellà per a la producció de biogàs. Les diferents actuacions estan incloses dins de la subvenció del programa Biogàs impulsat per l'Institut per a la Diversificació i l'Ahorro d'Energia amb fons Next Generation i tenen per objectiu incrementar la producció d'energia de fonts renovables en aquestes instal·lacions. Segons informa el Consorci Besòs Tordera, en el cas de l'ADAR de Castellà, s'estan duent a terme les actuacions necessàries per implementar els processos de digestió anaeròbia per a l'obtenció de biogàs. En aquest sentit, s'estan construint instal·lacions compactes de producció de biogàs i energia elèctrica renovable que es destinarà a l'autoconsum de la mateixa depuradora.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Del 25 al 29 de novembre arriba a Sabadell la tercera edició de la Setmana de l'Emprenedoria organitzada per l'Ajuntament de Sabadell conjuntament amb algunes de les entitats econòmiques de la ciutat. Durant aquests 5 dies s'han organitzat un total de 7 activitats destinades a totes les persones emprenedores i a noves empreses. L'objectiu, fomentar la cultura emprenedora entre els participants. El Sindicat de Llogateres de Sant Cugat se suma a la manifestació de dissabte 23 de novembre per reclamar una regulació del preu del lloguer i convida tothom a sumar-se a la columna santcugatenca. Així sortiran de l'estació dels ferrocarrils a les 4 per anar fins a Barcelona. Sota el lema "S'ha acabat, abaixem els lloguers", la manifestació començarà a les 5 de la tarda a la plaça Universitat. La baixada d'un 50% dels preus del lloguer, així com la recuperació de pisos buits, són les principals recomanacions de la protesta. De reclamacions, volem dir, aquestes s'hi afegeixen la prohibició de les compres especulatives i la reclamació de contractes indefinits que renovin automàticament. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui, dijous 21 de novembre. Ens acomiadem als qui us hem acompanyat, Carlos Ezequiel, el control tècnic, Rocío Gómez i Marina Antúnez, a la redacció i a la locució, i qui us parla, Cristina Domene. Res més per part nostra, gràcies per ser-hi per acompanyar-nos, que acabeu de passar una molt bona tarda.